Remolacha y Umberto Eco. Algú que menja remolatxa estima les paraules tant com el seu gos i odia la superioritat genètica de la gent que no porta ulleres, ens cau bé d'entrada. Aquesta és Oya Sherman, Maria Rovira, la nostra col·laboradora, humorista i sobretot persona intel·ligent que acaba de treure una novel·la, podem dir-li així, que es diu Garlanda i que ens ha omplert el cap de flors, de paraules i també de rialles.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. On ser Virgínia. Come home.
And when my goose gets loose, she's gonna know I'll still be getting it on. Aquesta és una cançó d'homatopeies, funky. Com és una mica aquest llibre, que és una mica funky i és una mica onomatopeic. Ja us explicarem què estem dient. Amb l'esperit de Sant Jordi a les nostres entranyes, avui parlarem molt de llibres i parlarem d'aquest nou llibre, el nou llibre i el primer també, ho hem de dir, de Maria Rovira, que aquesta vegada no ve com a Oya Sherman, sinó com a Maria Rovira, com aquesta persona sensible i magnètica que hi ha sota de l'artilugi Oya Sherman. Això serà avui, ara mateix, perquè de fet està aquí, m'està mirant amb cara de què estàs dient entre tanta remolatxa i tant Umberto Eco. Aquest llibre seu es diu Garlanda, està editat per Blacky Books i se'n parlarà molt i es comprarà molt aquest Sant Jordi. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I'm gonna scoop a shoopa doop on my Maria Rovira, com estàs?
Què tal? Bona nit, Montse.
Què t'ha semblat aquesta entrada?
M'ha encantat.
Forteta.
M'ha encantat. Només, o sigui, que de tots els elements que hi ha en aquest llibre, que efectivament és una garlanda on hi ha de tot, allà penjant, magistriat, remolatxa i Umberto Eco...
És la meva connexió que he fet.
Amb garrapinya al cor.
Exacte, perquè són dues coses que són molt importants perquè, i que estan unides, en realitat. Perquè la remolatxa és allò que un dia vas prendre tu i pensaves que et mories. Mm. I Umberto Eco és un senyor que s'assembla al teu pare, que també és una persona que està molt present en aquest llibre i que ve d'un dol. És a dir, tu pensaves que et mories i el teu pare, que és mort... el recordes amb Umberto Eco. O sigui que em sembla que m'ha fallat el subconscient, però alguna cosa hi ha aquí.
No, realment és així. Jo des d'aquí aprofito per avisar la gent. És que, a més, Montse, la persona que em va dir... Sí? O sigui, el tema va ser
a veure.
Que jo un dia vaig pixar vermell i era un vermell, o sigui, no era la regla, no, és a dir, no tenia res a veure amb això.
Passat,
jo pensava
passat,
que pixava sang.
Sí.
I dic, clarament se m'estan desfent les entranyes, m'estic morint. Total, què vaig fer? Doncs anar a la feina, no? Com totes les persones, perquè clar, no em feia mal res, era una mica estrany. I em vaig posar a demanar hora al CAP des d'aquí, des de Catalunya Ràdio. I li vaig dir a la companya del costat, escolta, crec que demanar-ho al metge perquè crec que, vull dir, pixat vermell és estrany. I aquesta companya em va dir, no hauràs menjat remolatxa? I vaig dir, clar, vaig recordar el sopar de la nit anterior i vaig anul·lar cita. I aquesta companya eres tu, Montse. No sé si te'n recordes.
No me'n recordava d'això, però ara estic emocionada.
En aquest edifici
en
mateix.
En aquest moment. Com és que no surt el meu nom al llibre? A veure,
perquè...
aquí he de posar una denúncia.
A mi,
doncs,
suposo.
Doncs mira, no, la veritat no recordava, però sí, suposo que sí. Jo vaig ser la que et va dir això de remolatxa.
Em vaig sentir tan estúpida, vaig dir, uau, imagina't que arribo... La Virgili que llesta i com en sap...
Com en sap que no se'n recorda
de la vida.
I que no se'n recorda que en sap tant, perquè veus, ara no em venia això.
Mira, no recordem tantes coses.
Ai, sí. Tot i que aquest llibre va sobre recordar i sobre la memòria. Mm. Hi ha molt de memòria en aquest llibre.
Només hi ha memòria, et diria.
Només hi ha memòria.
És a dir, hi ha moltes coses...
Hi ha una mica d'ànima, també.
No, molta ànima, molta memòria. Però vull dir que o sigui, hi ha molts records i també hi ha molt de les coses que m'agraden, no? Les meves passions, reflexions, etc. Però que, clar, que tot són coses que recordo, no? Que tot ho escric perquè ho puc recordar. I ho puc escriure. Llavors, hi ha aquesta visió com absoluta de... La memòria és tot el que tenim.
Diries que la memòria t'ha salvat la vida?
Me l'ha fet molt bonica. Me l'ha fet molt bonica i molt plena, perquè realment recordar les coses que t'han fet feliç és tornar-les a viure, diguem-ne, és felicitat afegida, i també recordar les coses que t'han fet mal permet aprendre'n, no? Perquè si te n'oblides, llavors et permet seguir i créixer, és importantíssim.
I permet riure, també, perquè en aquest llibre riem d'aquelles desgràcies, entre cometes, que no són greus, però compartides, a vegades. T'ha semblat una mica que ets com un bolet radioactiu allà on t'estàs. És a dir, que aquí ens hem sentit totes una mica representades, o algunes. Deixem-ho aquí.
Jo crec que hi ha una cosa molt, molt universal, no?, en això de sentir-se fora de lloc. Vull dir que segur que si parlem amb qualsevol persona et dirà que sí, que s'ha sentit així. Vull dir que ens sentim sols, però alhora estem acompanyats en aquesta solitud, no?
No sé si li passa a tothom, però sí que els hi passa molt, per exemple, a les persones creatives. I aquí demostres molt que hi ha una persona molt creativa i una persona que estima les paraules. Tu sempre, en el teu paper com a humorista, com a monologuista, com a persona del món, o sigui, com a còmica, t'has fet dir Oye, Sherman, però aquí has volgut treure la curassa, perquè de fet en aquest llibre te la treus, i aquí ets Maria Rovira. Aquest detall no és menor.
No, no és menor, però alhora és com ha de ser, no? Vull dir, vist el llibre, em sembla l'única opció possible, perquè realment, vull dir, sí que parlo amb humor, perquè és el meu codi, perquè és la meva manera també de, no, de viure moltes coses, però sí que parlo també de la meva vida i de temes més sensibles, no? Vull dir, hi ha una escletxa aquí en aquest personatge còmic, de fet, vull dir, està arraconat, parlo molt més des del jo, sí que sí. Maria Rovira ha escrit un llibre.
Paraules, pèrdues i altres celebracions. Paraules, les paraules estan aquí com tangencialment, o sigui, ho envaeixen tot en aquest llibre i volen dir moltes coses. És la manera amb la que tu et relaciones amb el món, és a dir, comences per una paraula. Jo crec que, no ho sé, aquí potser m'estic aventurant, però primer t'agrada un nom i després t'agrada la persona. Pràcticament. O t'agrada una paraula, no, o tens assimilada una paraula amb una persona, perquè no sé si, per exemple, aquesta conversa que estem tenint tu i jo ara, que tu dius que és sinestèsica però amb qüestions de menjar, no sé si estem tenint un pa de pessic o un pa de motlla farcit d'escalivada.
Clar, o sigui, hi ha això que em passa a mi, no, des que tinc ús de raó, que és que cada paraula té una textura, no? I a mi aquestes textures em recorden a menjar. I la paraula és una galeta petit écolier, la paraula vida és una llengua de llaminadura, la paraula frase és mig préssec amb almíbar, Montse és una palmera de xocolata, vull dir...
M'encanta ser una palmera de xocolata.
Anem així. Sí, sí, llavors, no és una cosa que jo pugui... O sigui, no ho tinc present tota l'estona, perquè seria com viure en una mena de bufet giratori i, clar, no podria escoltar, però sí que van sortint.
El llibre està ple de paraules que tu anotes en llibretes, que més estimes més pràcticament que el teu braç dret, i ho expliques, que no és poca cosa. És a dir, tu, aquelles també, i aquelles construccions que fas amb les paraules, és una cosa que tu estimes molt.
Clar, o sigui, jo des de, no sé quan vaig començar, però ja fa anys, vaig anar quedant-me i apuntant-me les paraules que més m'agradaven, no?, i anar fent créixer la meva col·lecció. Jo crec que hi ha una cosa també en això que dèiem de la memòria, no?, i d'agafar-nos a les coses que ens agraden, no? Per mi aquesta col·lecció de paraules feta al llarg dels anys és com una mena de tresor. I llavors també és veritat que poder-la posar en un llibre i compartir-la...
I l'has volgut compartir o encara hi ha un punt de dir això és per mi, les bones me les he guardat pel segon llibre?
No, en absolut. Home,
ho has deixat tot aquí.
Ja que les trec, que surti a passejar la flor i nata.
I escolta, Maria... Com t'has sentit com a escriptora? Perquè algú que escriu guions que després acabarà explicant, parlant davant dels altres, com a monologuista, com a còmica, està basada a escriure i a fer connexions d'idees. Però com ha estat fer un llibre?
Clar, et diré que jo crec que un dels meus problemes com a, com a guionista de televisió i com a monologuista també, és que crec que sóc massa literària. És a dir, per mi la tendència natural crec que és la literària, i llavors després em foto uns xurros que després me'ls trobo allà dient-los en directe a la tele, i és quan m'entrebanco, no? A mi és un registre on estic molt còmode realment, també pel fet que no hi ha una mena de delivery en directe, no? Jo no haig de recitar aquell text, no estic lligada a uns timings, puc tenir tot el temps del món per triar la paraula exacta.
I sobretot pots posar tots els peus de pàgina que vulguis.
Puc posar tots els peus de pàgina que vulguis.
Que a la teva vida real ho fas, però clar, quan has de sortir dalt d'un escenari, fer peus de pàgina no és gaire pràctic, no?
No, és impossible. Clar, llavors n'has de prescindir, i a mi això és el que em fa ràbia, no? Prescindir-ne. Per això, en aquell llibre em faig aquest banquet de peus de pàgina que n'hi ha 304, si no m'equivoco.
Déu-n'hi-do el que ha fet aquesta dona, Maria Rovira, amb Garland, aquest llibre editat per Blacky Books, Paraules, pèrdues i altres celebracions com a subtítol. Què cosa sé, què cosa
sé, què cosa sé. No em vorrei parlare. Cosa sé. Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, 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 podria ser un altre subtítol per aquesta novel·la o aquest llibre que ha fet Maria Rovira amb aquest Garlanda. Les paraules, com dèiem, són importants, i és molt més important, perquè ho explica cada dos segons, que va fer l'Erasmus a Roma, per si no sabíeu. Això creus que imprimeix caràcter?
Trobo que sí, o si més no, imprimeix el caràcter de la gent que t'escolta, no? Al llarg dels anys, que acaba com fins al gorro que tu estiguis allà. També em feia gràcia aquest running gag com reproduint aquesta persona que està obsessionada i encallada en el temps amb l'Erasmus que va fer.
Va anar bé per això, perquè només dius que vas anar a Roma, ho expliques molt.
Va anar molt bé, va ser fantàstic.
Va ser fantàstic.
Dels millors anys de la meva vida,
diria. Vas poder menjar pizza sense remordiments.
Això, mira, això no ho he tingut mai. Això, per fortuna, abans, durant i després, de tota la pizza, però clar, és que no és menjar sense remordiments, és aquella pizza.
Aquella pizza d'aquells moments.
I he tornat fa poc a Roma i m'hauria desitjat ser com les vaques i tenir set estómacs. Vull dir, tenia FOMO de tot el que no estava menjant. Quan estava menjant una cosa, volia dir que no podia estar menjant d'altres, i a mi això no se'm posava bé.
Memòries, records que hi ha en aquest llibre, i jo em plantejo, escrivint el llibre i viatjant a Roma, viatjant a casa de la teva família quan eres petita, viatjant als teus germans, a l'escola, perquè hi ha molt del que aprenem i del que no aprenem en aquest llibre, i dels primers ensenyaments, de les cançons que t'ensenyen, del que t'ensenyen fins i tot la llegenda de Sant Jordi, que no vull dir res, però Eduardo Mendoza crec que estaria a la teva línia, una mica.
Crec que he fet un apunt molt pertinent que Eduardo Mendoza no ha fet.
Exacte.
Perquè això que era un maltractador d'animals i
no analfabet,
no tenim dades, però crec que...
Tu tampoc l'has deixat bé, Sant Jordi, en aquest
no,
llibre?
No, tenim certs apunts a fer-li.
No passa res,
una lectura de classe.
Exacte. Escolta, però el que deia, memòria, aquest llibre, t'ha servit per descobrir com és la teva memòria? Perquè és selectiva, sens dubte.
Clar, evidentment, clar, i selectiu també és editar un llibre, no? Vull dir que també el viatge és tot el bolcat inicial i veure com aquestes peces es van disposant i què es queda fora, què se'n va, bueno, què es queda, com es queda, com... També ha estat una cosa interessantíssima perquè, clar, les peces eren totes dins del meu cap, però la conjunció entre elles és una cosa que ha passat al llibre. I jo hi ha hagut coses que les he entès millor escrivint aquest llibre, precisament.
Clar. El que veiem és que tens el cervell planet. O sigui, no sé si et va ràpid, però està ple de coses.
Està planíssim.
Està planíssim.
Hi ha un punt de traster d'aquells que obres la porta i costa.
Altres drives o...
Mira,
altres...
doncs tant de bo.
Emmagatzematge extra.
Tant de bo, m'encantaria. Perquè hi ha una cosa que és que estic notant des de fa poc, que és que ja estan sortint coses. És a dir, la memòria va fent com una selecció no, natural, però sí que jo fins ara podia recordar moltíssimes coses i ara ja se m'estan... Ja no tinc aquest superpoder. Llavors tinc la sensació que tinc el disc ple.
Fora, eh?
Tinc el disc ple i m'aniria molt bé fer un buidat.
Expliques en el llibre que aquest primer amor per les paraules ve d'un dia el teu germà que per entretenir-te et va dir llegeix-te això, sí, el gran diccionari de la llengua catalana. I tu vas arribar a Abadès.
Sí, allà em vaig quedar.
El fumut és que te'n recordes, això.
És fort.
Jo me'n recordo dels lloms de l'Enciclopèdia Catalana, per exemple.
Jo és que tinc... O sigui, em passa que crec que quan he llegit una cosa amb atenció queda fixat per sempre. I sí que me'n recordo de pensar, bueno, he arribat a Abadesa, de dir, tampoc és que m'hagi rendit d'entrada. És a dir, jo ho he intentat, no? Jo tenia com les ganes de dir, doncs, intento i a veure fins on arribo, sense forçar-me. Però sí, sí, vaig arribar a Abadesa, vaig dir, bé, jo crec que aquesta no és el meu estil de lectura...
I, escolta, i algú que estima tant les paraules i que ja ho veureu al llibre Garlanda, que vaja, hi ha pràcticament un vocabulari al final del llibre, però a més vas allò durant tota la novel·la anant explicant paraules, coses, fins i tot els tipus de colors per explicar gris. Tenim 1.000 paraules per dir gris, per exemple, que em va fer gràcia perquè... El gris pot ser moltes coses.
Que sigui el tòrtora, que sigui el parlat, que sigui... Sí, sí, tot.
Exacte. I clar, amb tot això que has fet, jo em pregunto, com vius els mons actuals en els que vivim on tothom parla tan bé i té tant vocabulari?
Clar.
O sigui, et sents una senyora antiga, en cert sentit? O una dona d'una altra època?
És que ja...
Jo
Vas crec
néixer
que...
per ser abadesa, potser?
Per ser abadesa, doncs segurament, segurament. No, jo sí que me'n recordo que fa molt vaig tenir un xoc, perquè jo li feia classes particulars a un nen que feia quart d'ESO, crec, i típic text, comentari, i li havien posat a glossari, no? Les típiques paraules difícils, no? Glossari, li havien posat butxaca. Llavors jo aquí sí que vaig al·lucinar, de dir, com li dius, no? És a dir, ja no és que sigui una paraula difícil,
forat
és que
dels pantalons.
No se m'acut una altra manera. I si la tendència ha continuat així, doncs jo crec que anem malament.
Clar.
Però sí, clar, perquè
però
el tema és que
com...
les paraules són un codi, ha de ser un codi compartit, no?
Yeah.
Llavors, en el moment en què no es comparteix aquest codi, perden la seva funció, que és comunicar-se amb precisió.
Clar, clar, a mi em fa la sensació que hi ha moments que tu estàs fent d'arqueòloga, pràcticament, o de senyora que busca fòssils al mar,
també.
Perquè te'ls estàs enduent a casa com per aquest ànim de col·leccionisme, però que després aquest català al carrer no el sentim.
Clar, jo crec que hi ha una distinció entre el... Això, en voler trobar una paraula bonica, no? Descobrir una forma arcaica medieval, que em sembla especial bonica per dir alguna cosa, i l'altra, fer servir un català col·loquial, orgànic i actual, no? Crec que això és difícil.
On puguem dir atonyinar, per exemple.
Atonyinar, és que atonyinar és fantàstica.
És tan maca. Un cop d'atonyinar la vida.
Un signore di Scandicci.
Un signore di Scandicci.
Buttava le castagne, buttava le castagne. E mangiava i ricci.
Quel signore di Scandicci. Un suo amico di Lastrasigna.
Un suo amico di Lastrasigna.
Buttava via pinoli, buttava via pinoli.
No.
E mangiava la pigna.
Quel suo amico di Lastrasigna.
Què ha dit qualque millor de l'Estrasinya? És que jo no vaig anar a Roma a fer l'Erasmus, no vaig fer cap lloc, a Gratallops Màxim. Digue'm,
va
dient, què
la
diu?
La cançó va dir un senyor de Scandicci. O sigui, van fent com rimes.
Sí, perquè aquesta cançó l'has triada tu, eh? Jo no hauria proposat mai això.
Això, de fet, la vaig traduir a un programa de l'Irradiador en català. Aquesta. Bàsicament són jocs lingüístics que van dient, mira, jo tenia un amic de no sé on que es menjava per dir... de la xocolata es menjava el paper i llançava la resta, no? I això llançava les roses i ensumava les espines, tot així, no?
I tu et vas enamorar, lògicament, d'aquesta cançó.
I jo em vaig enamorar, lògicament, d'aquesta cançó, i llavors aquí la tornada diu, molta gent no ho sap, no se n'adonen, però hi ha gent que llença la vida i menja només la closca, no?
Mm. O sigui que l'única manera de menjar la vida de veritat és amb les paraules.
No, i saber què és closca i què no. No? A mi és una cosa que crec que és una lucidesa molt, molt valuosa, no?, en aquesta vida, de saber què és important i què no, perquè si dirigim els esforços a un lloc equivocat, estem perduts.
I què és la closca? I què és la...
Doncs allò no essencial.
No, no, per la Sherman, per la Maria Rovira. Tu has arribat a la conclusió o encara estàs aprenent-ho, això?
No, evidentment, estaré aprenent-ho tota la vida, però sí, però què és... Doncs certa idea d'èxit potser és la closca, no? Persones a les que potser volem impressionar però realment no ens tenen en compte o no, o el que sigui. Mm-hmm. Però bé, és que al final sí, suposo que és
sí,
una certa idea d'èxit.
Sí, amb llibres es mou molta cosa d'això.
Sí.
I en parlarem un altre dia. Sentim un fragment d'un podcast que has fet per presentar aquest llibre, que és un fragment del llibre. Perquè aquest Garlanda està ple de moltes coses.
El dia que em van dir que havia mort, vaig anar a llançar pedres al pantà. Havia vist en alguna pel·lícula que el dol furiós s'expressa així.
En aquest llibre, que jo crec que és un oda a l'alegria, també hi ha moments tristos o moments de dol, que és un dels temes importants d'aquest llibre. Aquest és el teu gos Rufus, quan es va morir, el teu amic d'infantesa, però vaja, és una qüestió que està allà i que també està com una estaca, la mort del teu pare, amb tot aquest llibre. Hi havia de ser.
Sí, jo crec que és aquesta part de la celebració, no?, que no és només l'alegria, sinó és la celebració sent conscient de tot, no?, és amb alegries i penes igualment celebrar la vida, no?, que és complexa, que és diversa i que és bonica, tal com és.
De fet, dius una cosa molt bonica, que no solem... Jo crec que quan es parla del dol, a vegades es parla molt des del plor, però... Tu dius que plores a vegades per gratitud, si no recordo malament, no? I que per mi, dius, en fragment que tinc apuntat aquí, que ara el direm, per mi existeix una martellada dolça en el dol. Quan va fer un any que havia mort el meu pare, jo seguia plorant, però diferent. No eren brams ni sanglots desesperats, era simplement plor d'emoció i de gratitud. Ara em va tornant amb les coses que faig i les que no, en qualsevol context. Un paisatge, una cançó, quan es mor algú passa a ser en lloc i a tot arreu, dins teu i també fora. Em sembla una sort plorar així. Plorar-lo així.
Totalment. Em sento molt afortunada. És que hi ha vegades que és impossible, no?, que no t'envaeixi una mena de tsunami d'emoció de seguida. Vull dir, jo què sé, un dia passejant pel carrer i recordo que li agradava molt la cançó de... Abril del 74, del Lluís Llach, el meu pare, i començo a pensar en aquesta cançó i en ell, i en ell cantant-la, no? Mm-hmm. I és que és impossible que no em posi a plorar, però no és un plor dolorós i no és un plor que em vull estalviar, sinó al contrari, no és un plor que em connecta amb ell d'alguna manera, és connectar la meva vivència present a un record seu, i és una manera d'estar amb ell al final.
Sí, en aquest llibre hi ha... Ara m'ho permets, potser, o no, o trencar la cara després quan acabem, però hi ha molt complex d'Electra en el sentit de hi ha molt la relació de mare, de filla, pare. O sigui, és molt potent. Mm. És evident que ha passat això en els últims anys, però després de llegir el llibre has pensat, parlo menys de la meva mare, això com ho viuran a casa... És a dir, perquè les mares no s'enduen... Jo crec que en general, I ho dic per quan jo he començat a escriure coses o el que sigui, també he pensat que deixo molt bé o poso en molt bon lloc el meu pare i la meva mare costa més. Com has viscut això?
Clar, jo crec que realment era un llibre on el meu pare tenia una centralitat molt forta, també perquè quan mor algú t'envaeixen els records d'aquella persona, no? I de sobte... Sí que era un llibre que girava entorn a ell en tant que peça important de la meva infància i jo volia deixar com una mena de testament literari del que havia significat el meu pare per mi, no? Sobretot en tota aquesta infància, Però sí, sí, jo sóc molt conscient, és a dir, ara això que diré sonarà una mica bèstia, però vull dir, aquí... El meu pare ha estat una persona fantàstica, però la persona realment imprescindible perquè jo estigui aquí avui, si hagués de ser un dels dos, seria la meva mare. És a dir, ma mare, i no és una excepció, ma mare és la que ha sostingut, no?, tota la vida, i sovint sí que és veritat que anaven tan cansades i tan atrafegades, i érem tres fills i tot, que potser no li quedava temps per venir-me a fer la reflexió de no sé què, no? Sí que és veritat que de vegades simplement doncs, hi ha potser més complicitats, no?, o maneres de veure la vida, potser un sentit de l'humor semblant que fan que connectis de sobte molt amb, doncs mira, amb el teu pare.
De fet, hi ha un moment del llibre que em trenca el cor, perquè hi ha molt d'humor, però hi ha un moment en el que tu estàs esperant sempre que el teu pare t'expliqui un conte, i quan tu et poses amb ell al llitet, doncs el que passa és que el teu pare s'adorm sempre, sí, i sempre comença amb el conte, i tu no saps mai com el conte acaba. Mm. Les dones potser són les que acaben els contes, o què? O no tenen temps d'explicar-se?
A casa meva no. A casa meva et dic que les dones són les que aprenen a llegir, s'agafen el llibre i s'ho llegeixen elles, perquè si no...
Perquè no hi ha ningú que els hi llegeixi.
Jo crec que hi ha alguna cosa de família, no? Érem tres fills, insisteixo, de dir, mira, ja està, ja saps llegir tu, ara no podem venir a fer... el peripé, no? Jo sí que potser hi havia alguna cosa, una mica de regressió infantil, de dir, ja ho sé que...
I també germana petita, no? Potser.
Sí. No, de dir, jo ja sé llegir, però vull que vingueu i que m'expliqueu un conte, no? Tenia com aquest desig, com de rei medieval, de dir, no, és que ara vindreu i em recitareu. I em deia, mira, no, feia moltes coses per mi, aquesta no.
És curiós perquè hi ha un moment de desengany que quan dius, per exemple, que jo crec que això és un moment de memòria que dius que te'n vas assabentar que la teva mare no tenia el nom que pensaves que tenia.
Fort, fort.
I que d'això te'n recordes i creus que... clar, jo vaig llegir això i vaig pensar, uau, li guarda això.
No, va ser un xoc. Va ser un xoc perquè, clar, jo acabava d'aprendre a llegir. No? I diria que la meva nova capacitat, clar, la vaig estrenar i ho llegia, vull dir, evidentment, els nens quan comencen a llegir tots els cartells, i quan vaig llegir el DNI de la meva mare i vaig veure que no posava ni mama ni el nom que jo li tenia associat, clar, va ser un xoc molt fort, perquè va ser de sobte pensar, què més em pots amagar, no? Mm-hmm. Va ser com el... Però,
creus que els exigim per això més a les mares
I
que
tant,
ningú?
I tant. Sí, sí, moltíssim més. I és injust. És així.
Posem-hi música, que estic a punt de tindre la crisi dels 30. Children, go where I send you. How shall I send you? I'm gonna send you one by one for the little bitty baby was born in Bethlehem. Children, go where I send you. How shall I send you? I'm gonna send you two by two for Paul and Silas. Les dones i els dies, si no existissin, ens haurien d'inventar. I a la Nina Simone també, perquè si no existís l'hauríem d'inventar, aquesta meravella que ens ha fet tan bé a les nostres vides, que ens ha escalfat el cor, com aquest llibre de Garlanda de la Maria Rovira, que ens ha escalfat el cor, ens ha fet sentir menys soles. Ens agrada molt aquest llibre. Escolta, com portes això de fer-te gran? Perquè parles de la crisi dels 35 com si fos la crisi dels 80. Tinc algunes coses que dir-te en aquest,
sí,
en aquest sentit.
Sí, m'ho ha dit prou gent. Doncs tu espera, és un... Sí, no, clar. Crec que és simplement és un moment vital, com tants altres, on et sents perdut i et sents que ja hauries de començar a tenir les coses una mica més clares, no? O potser on hi ha evolucions teves que semblen que comencen a ser més definitives, perquè l'adolescència, vull dir, l'infància, ets un nen, no? Ets un projecte i tampoc penses tant. A l'adolescència tothom està fatal. La crisi dels 20, si dius que estàs malament als 20, et diuen, és normal, és el que toca, clar que sí, oh, si jo tingués 20... Però amb 30, no?, la gent comença a casar-se, a tenir fills, a comprar pisos...
Això t'anava a dir que està relacionat amb el que se suposa que haurien de fer les dones.
Sí, sobretot. Sí, sí. I a forjar com unes trajectòries professionals, no?, que semblen de formigó armat. I llavors és en aquest contrast, potser, amb la gent amb la que havies compartit trajectòria i característiques, que comences a dir...
Clar, tu en aquest moment, justament, que la gent se senta d'alguna manera, allò, tenen fills, es casen... Tu decideixes que, per exemple, tenies una feina de guionista aquí a Catalunya Ràdio, de Tranquil·litat, a l'Estat de Gràcia, a Roger de Gràcia, etc, i decideixes que ho deixes i et fas freelance.
Sí.
Pràcticament, no?
Sí, sí,
sí.
O sigui,
sí. Que tot i les pors, vas saber que volies anar cap aquí.
Sí, també, és a dir, és una mica de decideixo que vaig cap allà i una mica m'hi porta, no? Perquè...
I una mica, si ho he decidit malament, mala sort.
No, també com aquesta mena de cos d'oportunitat, no? D'ostres, doncs jo sí que vull fer moltes coses, no? Jo sí que vull poder estar a mil llocs. També potser és una mica d'això de FOMO, no? De por de no ser-hi. Però sí, sí, però és des de la irreflexió força que ho vaig fer. Ara ho tornaré a fer? Sí.
Ho tornaries a fer, eh?
Sí.
Qualsevol lloc, menys Catalunya Ràdio.
No, home, no, no dic això. Tampoc és que m'haguessin ofert una plaça fixa a Catalunya Ràdio i jo digués, no, me'n vaig a córrer a les Amèriques. No, van així.
Escolta, encara per això et pressiona una mica el fet aquest d'haver fet un camí diferent? És alguna cosa que repeteix en el llibre, no? El fet de no fer la vida que potser hem fet altres, tenir fills, parles de parella fixa, parles de tot aquest món que se suposa que és el desitjable.
Sí, el tema és que tampoc ho he decidit, tot això. Més aviat m'ho he anat trobant. O sigui, jo no és que hagi decidit no tenir fills, sinó que no hi ha hagut com un desig extrem, tampoc ja s'han donat com la situació, llavors jo sé que si jo volgués ser mare, clar que podria agafar i dir, doncs, hi tirem. Però una mica movent-me en aquest fluir no s'ha donat. Igual que les altres coses. No sé, a mi si m'hagués caigut un pis d'herència, doncs ja et dic que estaria... Vull dir, sí que tindria una casa de propietat, no? Però tampoc s'ha donat. Vull dir que em sento una mica com que he triat un camí alternatiu i també no. Me l'he trobat. M'agrada.
T'agrada? Parles molt de teràpia, també.
Sí.
A vegades dius que vols que t'agradi que tornessin els diners. És molt d'aquesta generació, això de la teràpia. Bàsicament perquè abans potser ni s'ho plantejava la gent o pensava que no era imprescindible. És important fer teràpia, però també sembla que en el llibre tens una sensació de que em tornin els diners. No sé si acaba de ser el meu.
No, realment és... O sigui, si en algun moment dono la sensació de que em tornin els diners, és més una broma de cara a la pròpia frustració de no estar sabent aplicar les coses que ja m'han dit moltes vegades. És a dir, que em tornin els diners de dir, escolta, en aquesta autoexigència, no, que marca aquest perfil de personalitat que jo crec que molta gent té, que em tornin els diners.
Quin és aquest perfil de personalitat?
Doncs un perfil autoexigent, no, que es jutja molt, que potser no veu les coses amb especial optimisme, o que té aquesta doble vara de mesurar, no? De cara en fora i de cara en dins. Jo crec que això li passa a moltíssima gent.
Sí, tens una jueva de Brooklyn, d'una pel·lícula del Woody Allen dins teu.
Sí, del Woody Allen... Has pogut tenir el mínim de coses de Woody Allen dins teu, però sí.
Si vols et diré Nora Ephron, va.
Ah, mira, perfecte, molt millor.
Però també...
Molt millor, sí. Sí, sí, però crec que és una cosa molt...
Molt catalana, també.
Molt comuna. Trobo.
I que aquesta només amb...
Sí, que només amb aprendre a mirar-nos amb una mica d'amabilitat i parlar-nos bé a nosaltres mateixos...
I ja tindríem mig cel guanyat.
Totalment. Estaria molt millor. Per això dic, ostres, que em tornin els diners, perquè això no m'està acabant de sortir. Però, tot i així, miraré amb amabilitat el canvi que he fet i et diré que he millorat molt i estic contenta.
La psicòloga té el llibre o què?
No, no el té. No el té, no el té.
Patti Smith sonant aquesta entrevista parlant de Garlanda amb Maria Rovira i aquest llibre que ha editat en Blacky Books, que us el comprareu per Sant Jordi, que ja ho sé, que ja ho sé. Parlem de Garlanda i parlem també de... Ara parlàvem de psicòleg, de psicòlegs, de teràpies, etc, que és una de les coses que expliques en el llibre, però també t'has obert en canal explicant, parlant d'autoimatge i de com t'han vist els altres de vegades. Delirant aquesta frase de quan vaig créixer jo no em confonien per un nen sinó per lesbiana. Com ho portes, això?
Bé, és a dir, és una cosa que clar, vull dir, això també era, vull dir, tot el context de broma, etc, però sí que hi havia, crec, una... Era una cosa que m'encuriosia bastant i al final he arribat a la conclusió que era un estil de tipus de vestir amb una actitud concreta respecte a l'aprovació masculina amb uns estereotips molt, molt tancats, no?, que té encara la societat sobre associar un tipus d'orientació sexual a una vestimenta o una actitud.
Clar, fins i tot et deien que era com asexuada. Crec que un amic que et diu, no?, que tens pinta de professora asexuada. Que...
No un amic, un idiota,
un idiota.
Amic d'un tio que a mi m'interessava, va venir a interrompre la situació, diguem-ne, nocturna pel carrer, vull dir, tot molt tranquil, però va dir una estupidesa i jo, que no sabia qui era, li vaig dir, escolta, bueno...
El que passa és que...
Es va enfadar i llavors em va dir, tu, que tens aquesta aura de professora de primària asexuada, amb aquests cabells, que vas vestir d'així... O sigui, un tio que no em coneixia de res, era un pijo insuportable, es va considerar amb dret de tirar-me la cavalleria per sobre i jutjar el meu aspecte com si m'importés la seva opinió, i és això, i com si jo li volgués agradar a ell, no?
Però ho has volgut escriure aquí. Hi ha alguna cosa que sí que rasca. És a dir, que no sé si és de gènere o què, però... És a dir, tu no tens cap problema en semblar lesbiana, perquè no, per tu no és un problema ser lesbiana, però sí que en aquesta frase hi ha una agressivitat, i en aquest dir-te que ets una professora asexuada, també hi ha una mala llet i un mira les dones d'una manera, i això revela, això fa ràbia.
Clar, a mi el que em revela des que tinc ús de raó, diguem-ne, l'adolescència, suposo, és aquest doble... És aquesta exigència estètica, no?, concreta i alta, molt superior que s'exigeix a les dones, no?, que sembla que per sortir al carrer, i ja no et dic a la tele, hagis de complir unes característiques, invertir uns temps, uns diners, una energia, un dolor, perquè sovint passa per depilar-se, vull dir, depilar-se les celles fa un mal terrorífic, jo ploro sempre que ho faig, no?
I perquè també hi ha dolor en el dia que t'ho diuen, això.
Clar.
És a dir, hi ha un dolor, fa mal, no és una frase agradable.
És a dir,
tu per què m'estàs mirant així?
Aquests comentaris que disciplinen a les dones que se'n surten i t'intenten posar en aquesta situació d'inferioritat, perquè tu, pel simple fet d'aparèixer en públic o voler-te relacionar amb persones o ser una comunicadora que fa X, has de pagar un preu molt més alt que no pas que si fossis un home. I també s'admira diferent i es comenta el teu aspecte. I a mi això em revela precisament perquè jo, vull dir, tinc dos germans grans...
Perquè al Moji no li passa.
Al Moji no li passa, clar, però... Com tantes coses.
Ens cau molt bé el Moji, eh?
Ens cau fantàstic, sí. No és culpa del Moji.
Jo estimo Moji.
És culpa del patriarcat.
El dia que ho sàpiga.
Jo també, l'estimem. Però precisament, mira, un dia estàvem fent un show junts amb el Moji al Soterrani fa mil anys, amb més gent, i el Moji, en un moment del monòleg, va fer un calvo. Estava parlant...
Jo hi era.
Tu hi eres, doncs mira. I després vaig anar jo, i em vaig quedar pensant, dic, clar, és que si jo fes un calvo en un monòleg, estaria llegit d'una manera tan diferent...
Calvo vol dir ensenyar el cul, ho dic,
sí,
per si algú s'ha perdut.
Sí, ensenyar el cul, fer un calvo. Un nom increïble, d'altra banda, ja que ens obsessionen les paraules. Doncs clar, i és dir, només el fet que una mateixa acció es llegeixi amb una òptica tan diferent, de dir, és molt difícil que a mi... O sigui, que
una dona pugui ensenyar el cul en un escenari i sigui una cosa divertida i fins i tot...
Sí, sigui una cosa divertida, no una cosa que...
Doncs
això, que escandalitzi excessivament o que es pregunti la gent, no, ai, aquesta per què ensenya el cul? Ah, en veritat, el que volia era ensenyar el cul, perquè vol provocar... No sé, és a dir, que no hi ha aquesta justícia en el sentit d'això de tractament igualitari, no?
No hi ha justícia poètica de culs.
No hi ha llibertat d'accions real en un patriarcat. Això és així.
Escolta'm, el que El que també passa, per exemple, és que encara que no vulguis, sempre amb les dones hi ha algú que està disposat a opinar. Fins i tot quan fas les ungles, que també és un moment que ho expliques, no? Que un dia et vas a fer les ungles i tu li expliques que et dediques al que et dediques, no? A fer humor, i et diu, tu no fas pinta de ser gens divertida, ho he de reconèixer. I dius, això em va fer mal.
Em va fer moltíssim
de mal. És a dir, això et va fer més mal que et diguessin que feies pinta de professora sexuada?
Absolutament,
o...
absolutament. Allò em va destruir. Allò em va destruir d'una manera... Vaig arribar a casa i vaig plorar una mica, crec, i tot. Perquè em va aparèixer al cap...
Et va tocar el més fons.
Em va aparèixer al cap una pregunta que em va fer molta por, que és que va ser, si no sóc divertida, què em queda?
Clar.
És a dir, va haver una part del meu cap que va dir això i l'altra es va quedar horroritzada.
Si sóc una senyora que sembla sexuada, professora de GB, si a més fas pinta de lesbiana, a sobre no tinc sentit de l'humor.
Home, no ets ni... Sí, no ets atractiva, no ets divertida, no sé.
Però clar, també
que
torna...
Que facin croquetes amb tu, no?, al final.
Clar, torna a reforçar la idea de que les dones o som maques o som divertides, no podem ser-ho tot. Quan
no.
Tu ets tot, Sherman. Sí o no, Maria Rovira?
No, és a dir, no sé, a veure, és tot subjectiu, però sí que... sí que, a veure, jo què sé. Però sí que el fet de l'aspecte físic, no?, és una cosa més que en l'adolescència tortura moltíssim i de cara a l'exposició pública, doncs també hi ha hagut una entrevista que m'han fet a VilaWeb, que ha sortit al post a Instagram, i hi ha un comentari que diu el que t'hauria de preocupar... Bé, hi ha molta gent dient que m'he inventat la crisi dels 30, quan jo penso que és un cliché bastant establert.
És igual, cadascú pot tenir la crisi quan vulgui.
Un senyor, evidentment, ha dit el que t'hauria de preocupar és semblar-ne 50 tenint 30. És que em sembla que resumeix tantes coses,
sí,
no? El que t'hauria de preocupar...
Ens insulten cada dia, no preocupis.
I dic... I no em sembla... És a dir, evidentment, semblar de 50... Vull dir, no és dolent aparentar edats, però em fa gràcia aquest judici extra, no?, que s'aplica damunt de les dones. És a dir, com et penses... O sigui, si així tinc 50, quin aspecte se suposa que haig de tenir quan en tinc 30? No? Que haig d'anar a primària? És a dir, és aquesta visió absolutament esbiaixada i cruel, no?, que tenen damunt de les dones, que per tant el més útil és obviar-los directament, perquè no els canviarem.
Les noies ho volen passar bé, deia la Cyndi Lauper. Nosaltres estem molt a favor d'aquesta cançó i d'aquest leitmotiv de la vida, però tu també parles en el llibre, i no et sap greu reconèixer, que hi ha moments en què hi ha insatisfacció i parles d'enveja primigènia,
sí,
quan veus els altres que estan xalant i tu dius, no ho sé si estic xalant tant com els altres. Això els hi passa només a les dones intel·ligents o tu creus que és un mal compartit?
Jo crec que és un mal absolutament compartit. Però sí, m'ho hauria d'estar passant millor, no? Aquest FOMO de la vivència que no estàs tenint, veient els altres com s'ho estan passant millor i tu preguntant què tenen que jo no tinc que els permet gaudir d'aquesta manera,
si
no?
Si sóc d'Horta.
Quan n'han après?
Què em falta?
Si sóc... Exacte, què més? Què més vull?
Si sóc d'Horta Guinardó, què es pot esperar més de la vida? Preparada per Sant Jordi?
Sí. Estic provant més que el canell, la cal·ligrafia. És a dir,
ja, no,
fa una
no
pena
jo faig traduccions a la gent, li explico...
Ah, molt bé.
Quan faig assignatura, dic, espera't un moment que tradueixo, que tinc lletra
et
de metge.
Et faig un àudio.
I tu pots dir que ets filla de metge.
Això
i
sí.
I queda superbé.
Així sí que ho puc dir. Mira, no hi havia pensat.
Ja està, si això seré tot també.
Gran excusa,
la
perfecta.
Mala lletra, el que sigui, el que faci falta. Oye, Sherman, Maria Rovira, Garlanda, és el llibre que us heu de regalar i llegir, editat per Blacky Books, Paraules, pèrdues i altres celebracions. Casem-nos. No.
Moltíssimes gràcies, Montse.
Merci.
Posa el lloc, que hi vaig.
El jardí del món crearàs, oh Déu meu, i no és pecat que n'hagi pres la flor que a mi més m'agrada.
Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
A mi més m'agrada d'amor.
La Júlia Bacardit, que m'ha mirat amb cara de quines coses més rares que feu a la ràdio, és que encara no ha agafat sintonia aquí amb les dones i els dies.
Això de les cuixes fortes, no?
Home,
està bé, les cuixes
sempre,
fortes.
Sempre, cuixes fortes i pits amunt. Sí. Nosaltres som pobilles de cuixa forta.
Sí.
Tu, que t'agrada ballar, hauries d'estar a favor d'això.
Montse, no rebel·lis l'oientat, això.
Exacte. No revelo res a l'oientat. El que sí que ho revelo és que la Júlia Bacardit escriu, és autora, és autònoma, tot terreny, per sobre de totes les coses, i ve a parlar-nos avui d'un tema que ens agrada molt, perquè jo tinc una tendència a posar-me en jardins.
Ah, sí?
Així que avui ens parlaràs de jardins i de dones. A veure, com va això?
M'ha vingut la idea aquesta de les dones i els jardins, perquè jo tinc un balconet a casa meva, molt discret, no? Però sempre la tapeixo.
Què hi tens plantat? Què hi tens plantat?
Tinc geranis, tinc una bugambília que m'agraden molt, però la bugambília és una miqueta més gran del que hi cap en el balcó, per tant, és... I tinc altres flors que no sé què són, Montse, perquè estem tan desconnectades
creixen
de la naturalesa.
Creixen espontàniament?
No. M'he gastat molts diners. Tulipes...
64.000, tenim aquí d'oientat.
Estan
sentint ara, eh?
Sexy. Doncs ha estat això, veient el meu balcó, veient els capolls d'aquests geranis, no? Que m'ha pensat... M'ha vingut aquesta idea, la relació entre les dones i els jardins, i a més ara és primavera, tenim Sant Jordi aquí, bueno... Penso una novel·la enguany, no? Aquí ens ha dit la Maria Rovira. Vull dir que és un dia molt important per tothom i és una època de flors, de flors, de flors.
I de capolls, també, o no?
Capolls sempre n'hi ha, n'hi ha tot l'any.
Va, és que em pensava que no faries aquesta...
Sí, aquesta broma, he pensat, no sé. Però sí, i el cas és que també he pensat molt en flors, perquè últimament he estat llegint El jardí adormit, de la Carla Gràcia, no? Que és una autora que ha estat bastant entre els més llegits.
I clar, què?
Bé, clar, la metàfora és una miqueta massa òbvia.
De què va?
Però està
si
bé...
no l'he llegit jo, explica'm-ho des del principi.
Està bé perquè és una dona, la Iris, que està en un moment d'aquests a la teva vida en què estàs en un encreuament, no? Descobreix que la seva parella li fa el salt, ella viu a Londres... I clar, està molt deprimida.
Si vius a Londres, et sap menys greu que et fotin el salt.
Sí, dius, bueno, mal que mal, ja no ve d'aquí, no? Tot és gris, doncs bé, total. Però llavors li ofereixen l'oportunitat d'anar-se'n a l'Empordà a cuidar i a fer reviure un jardí adormit, no? I cada capítol comença amb una flor, amb una referència a aquest tipus de flor, les resistències que té o no, no? Ella és jardinera d'ofici i el que ha de fer és, doncs, fer-les reviure, que no és fàcil, perquè les plantes es moren desesperadament.
Ja ho deia Masoni en aquella cançó.
Ostres,
merda. Se'm moren les plantes.
Ah, a tu també se't moren les plantes?
Jo diguéssim que compro plantes de baix rendiment.
Té només cactus. Virgili, té només cactus.
No, també tinc una bugambília, que quan sempre penso que ha de morir...
Acaba
ressuscitant de les cendres, com au fènix.
Veus?
Sí, vull dir que me'n faig creus jo mateixa. I ara m'he comprat unes coses que tenen un nom així molt catòlic, com el cos de Crist, o el Crist de la Creu, o no me'n recordo.
Sí.
Algú molt,
sona,
molt així. Que allò, escolta, dura...
Duratel,
està a prova de bomba i a més fan flors, no dono crèdit.
Ai, m'encanta.
Fa com 3 o 4 anys que les tinc i jo sempre penso, es moriran.
I no.
I tornen a renéixer.
Veus?
Sí.
Sempre torna a ser primavera.
Exacte.
I pensant en això, la Carla Gràcia, he pensat, ai, Carla, com es nota que has llegit a la senyora Mercè Rodoreda? Perquè en aquest país tothom ha llegit a la Mercè Rodoreda, és molt difícil.
Jo crec que tothom diu que ha llegit la Mercè Rodoreda. Perdona, eh?
Clar. Aquest és un dels problemes que té la Mercè Rodoreda, no? Que potser pateix de que se'n
parla
gent, més.
Hi ha gent que es va quedar molt amb la sèrie, i amb la pel·li.
Ostres, jo em vaig quedar mirall trencat. Això és veritat. Però el cas és que... Bé, la Rodoreda, com ja sabeu, va començar la seva carrera aquí, abans de la Guerra Civil, i després la Conselleria de la Generalitat de Catalunya, l'any 38, la va enviar en bibliobús cap a França. I a França, bé, hi va haver tot encontres, desencontres sexuals i amorosos entre escriptors, molt divertits. Evidentment, no tenim temps de parlar de tot això.
Per què no? Sí, a mi això m'agradava molt. Perquè això és un bon jardí, aquest.
És un bon jardí, però hem vingut a parlar de flors, de moltes flors. Rodoreda adorava les flors i els últims anys de la seva vida se'ls va passar a Romanyà de la Selva amb un jardí molt gran i ple de flors. I com que li agradaven tant les flors, no és estrany que a la seva obra hi apareguin moltes flors. I una fins i tot té la flor al títol. Saps quina és? O només dius que has llegit Mercè Rodoreda?
Sí, al carrer de les Camèlies. Però estava pensant ara que estem a la primavera, que també hi ha l'amor i la primavera, sí. I, home, i aquí la decadentor i la humitat i la, d'allò ja no és tan maca, eh?
No, clar, però això és també del final de la seva vida, no?
Clar, de fet és com un presagi, això de quan les flors estan en decadència o tenen aquest punt misteriós o fins i tot perinós.
Misteriós, decadència, ara és misteriosa, m'agrada.
Sí,
això.
La decadència sempre és misteriosa.
Sí, és veritat, sí. És veritat.
I estava pensant amb la Daphne de Maurier, aquesta senyora que va escriure la Rebecca, que després en Hitchcock va fer la pel·lícula.
Ah, és que... D'acord.
Sí, sí, sí. O sigui, ara, i els pàjaros, o sigui, els moixons, què? Com...
Com els teus moixons, els de la teva novel·la.
Però vull dir, els ocells, com es diu la pel·lícula de...
Es diu Els ocells, la de Hitchcock,
la de
esclar.
La de Hitchcock, que sí, es va traduir com Els ocells, no? Doncs els ocells també surten d'un conte de la Daphne de Maurier. O sigui, el senyor Hitchcock ho robava tot de la Daphne de Maurier. Però bé, més enllà de tot això...
Molt malament, Hitchcock, perquè ell a mi em sonava, però pagament,
robar,
eh? Només.
Però pagant, eh?
No, no, ah, bueno, mira, pagant, Sant Pere canta.
Tot i que va acabar la cosa complicada entre ells. Però bé, la cosa és que la Daphne de Maurier, si heu llegit mai Rebecca, que us ho recomano moltíssim, els primers 5 pàgines que explica el jardí de la Daphne de Maurier, tu et sembla que allà la pots olorar, que és una cosa que no he vist mai a la literatura. O sigui,
que bé,
les 5
molt
pàgines,
sensorial, no?
Les 5 pàgines de la Daphne de Maurier de Rebecca, que diu que hi ha rododendres, que ho vaig haver de buscar al diccionari,
veus, desconnectades de la naturalesa, el que et deia, no sabem el que és una glicina, no sabem el que és una camèlia, no sabem el que és res.
Jo, gràcies al diccionari, ho sé, però m'ha costat molts anys.
Clar, de veure-ho, clar, has de veure-ho, no? Clar, aquest és el problema,
sí, sí,
no?
Sí. Escolta'm, carrer de les camèlies, tornem a la... No et moris, no te'n moris, sobretot davant del micro menys.
És que he patit molt, Virgili, avui, però sí.
Per què has patit molt?
Bueno, perquè l'espai existeix i t'hi has de traslladar i implica un temps,
clar,
i aquestes coses...
Carrer de les Camèlies. Sí. Tornem a la Rodoreda, que jo aquí t'he fet una moixonada.
És que,
no sé què.
Clar, vaig agafar el Carrer de les Camèlies perquè m'estava llegint El jardí adormit de Carla Gràcia i dic, Carla Gràcia, una altra rodoradiana. I vaig, no, dic, bueno, deixa'm anar al Carrer de les Camèlies, que no te l'has llegit mai. I em va sorprendre molt perquè és aquesta història de la Cecília C, que en el fons és una nena que és un nadó i que apareix com Moisès a la casa d'uns rics i que acaba que, bueno, se'n va amb un home i acaben vivint en una barraca, no? És quan, al principi de la postguerra, que comença a haver-hi totes les barraques amb gent de tot arreu d'Espanya i tal. I no sé, això m'ha fet gràcia i també m'ha fet... clar, de fet, el que m'hi ha portat ha estat una altra autora, molt més jove que la Mercè Rodoreda, que justament el que fa és riure's de la Mercè Rodoreda, que és la Edna Miró.
Posa-me música, va. Estava pensant que les novel·les de flors es porten, perquè aquest de Com eras flores, de la Verónica Rallo,
sí, sí,
ho dic
sí,
bé?
Sí, sí. No ho sé, és terrible, estic tan desinformada de literatura espanyola.
No, però vull dir que ha estat un supervendes. De fet, a totes les llibreries hi ha uns munters de llibre de Com eras flores.
Es vendrà aquest Sant Jordi seguríssim, se n'ha parlat molt.
Però tu vols parlar de l'Edna Miró, que tothom en parla d'aquest llibre, i t'he de dir que jo la volia portar al programa, però és que no he arribat a poder-me'l llegir.
No, a més, és
dir, quan s'acabi la temporada... Ai, quan s'acabi la temporada, sisplau.
Quan s'acabin les vacances.
No, quan s'acabi Sant Jordi...
Va, porta-la aleshores.
I
perquè...
llavors la portaré, perquè és que és impossible, no arribo tot.
És comprensible, Amèlia de les
llegit,
Camèlies.
Però l'Edna Miró.
Sí, i ella es riu del rodoredesianisme, no? D'aquesta... de tots els clichés de la cultura catalana a Barcelona. La protagonista, l'Amèlia, és una gran rodoradiana. Li agraden els vestits de flors, els clubs de lectura sobre la Mercè Rodoreda, i tota la novel·la és una paròdia d'això, no? I, clar, em feia gràcia, perquè és veritat que la Rodoreda ha arribat a uns nivells d'institucionalització que, de fet, fins i tot tenim un jardí de la Rodoreda a Barcelona.
També, en general, ens falta una mica de sentit de l'humor, et diré, però no tocarem aquest tema, que em poso seriós.
No, això és un altre llibre, Virgili.
No.
Però si tenim comediants per parar un tren, home.
No, però en general hi ha poc sentit de l'humor, si no he visitat Twitter. Deixem-ho estar.
Clar,
però bé, que l'Edna Miró ho ha fet molt bé.
L'Edna Miró ho ha fet molt bé, rient-se
no, no anava
del
per l'Edna Miró, que jo encara no me l'he llegida, no estic dient res del llibre,
No,
que crec
que
m'agradarà.
Jo crec
que
t'agradarà perquè, de fet, té molt sentit de l'humor. A més, és una primera novel·la publicada per Cap de Bro. També m'agrada reivindicar les editorials petites.
I aquesta és una editorial que fa coses molt maques.
I, a més, aquest llibre és molt sorprenent. Vull dir, no... Ja, el que passa és que us sentireu identificats en el mal sentit. Yeah. Saps allò de dir, ostres, aquesta... No? I surt molta gent de la cultureta, tots canviats, però... suficientment inalterats com perquè t'hi identifiquis. I aquesta
T'has trobat o no?
Sí, m'hi he trobat una mica, tot i que no gaire, perquè jo aquesta cosa flonja de les flors... Vaig tenir una infantesa i una joventut molt punky, perquè, com tu, també sóc d'una altra època, perquè l'Edna Miró, no oblidem, que té 24 anys. I jo, clar, això de les generacions va de 10 en 10.
I es fan de Proust, que això és una cosa que m'encanta.
Sí,
que
i es nota.
Que gent de 24 anys... que llegeix encara Proust.
Home, clar que han de llegir encara Proust.
No, ja, però...
Què llegiran? Com eres Flores? No, home, no, han de llegir Com eres Flores i Proust. I l'Edna Miró.
I la Rodoreda, també.
La Rodoreda, també. I d'això volia jo parlar, que fins i tot hi ha un jardí Rodoreda aquí a la Casa de la Convalescència de Barcelona i surten totes les flors que surten a les novel·les de la Rodoreda. I dic, ostres, però què hi havia aquí abans, no? Què hi havia aquí abans de que algú... de la institució cultural catalana se li acudés fer un jardí Rodoreda, doncs hi havia un, ja hi havia un jardí. Hi havia un jardí que havien tirat endavant unes senyores, justament. Unes...
Qui eren?
Unes monges.
Sí.
Perquè això de les monges i els jardins ve de molt antic. Ve de molt antic.
Un altre llibre que es vendrà moltíssim aquests dies és el de les novícies, ho saps, això, no?
No,
aquest
quines
llibre
novícies?
De Blackie Books, de les Hijas de Felipe, aquest podcast que parla de les monges del barroc. És un llibre deliciós, eh?
Doncs mira, ve molt per aquí la cosa, perquè jo volia parlar justament d'això, d'aquesta relació entre la mística, la feminitat, i de com les dones místiques sempre han parlat molt de la seva relació amb Déu a través de les flors, d'aquesta idea fèrtil, no? L'ànima s'ha de regar, igual que es rega un jardí. Uh-huh. I això és el que us volia explicar. Ai. Tu ja regues la teva ànima com si fos un jardí?
Jo sí, tinc uns pistils que ni t'ho explico. Julia Bacardit, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies, aquest equip de Mireia Dalmau, Roser Pereira, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nílvia, Ferran Badia, com puja el fàdir aquest noi, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà entrevistarem les creadores de la sèrie Jo Siempre a Veces, que s'estrena aquesta setmana, de fet s'estrena el dia Sant Jordi a Movistar Plus. No tenim comissió, però ens interessa molt perquè ens parla de què significa ser mare sola en un món capitalista. Us sona d'alguna cosa, això? Moltes mares de Catalunya estan vivint això, ser mares sense massa companyia. Demà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio, per l'Explosió Digital. Continuem per Bingo aquesta setmana. Visca el futbol!